Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Manel Manchón, director d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El Joan Corbera, director de Relacions Institucionals del Liceu. Bona tarda, Joan, benvingut també.
Moltes gràcies, bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis i Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Joan Carles Valero, director de Relacions Institucionals del Grup Acento a Catalunya. Bona tarda, Joan Carles, benvingut també.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Jaume Guardiola. Senyor Guardiola, bona tarda.
Bona tarda.
Ell és el conseller delegat del Banc de Sabadell. El banc, la seva professió, veritat? I el futbol, la seva passió. El Barça, la seva passió. Aviam.
Bueno, potser...
Li agrada aquest titular?
Potser sí. No, sí? No ho sé, perquè també m'agrada molt...
És una gran veritat meu... o és una veritat a mitges, això que li acabo de dir?
El meu ofici també m'agrada molt, però sí, potser sí. Potser sí. La part més, diguem-ne, més animal meva és el Barça.
Això, molta gent que ens està escoltant no ho sap, que el senyor Jaume Guardiola és un seguidor del Barça de tota la vida i, a més, li ve de tradició, de família, veritat, no?
Sí, sí.
Explica'ns una mica, home, que això, vostè m'ho ha comentat abans, en micròfon tancat, i ara...
Bé, no, home, o sigui, ve de família. La meva família ha estat molt vinculada al Barça, doncs el meu avi va ser directiu, el seu germà va ser vicepresident, el meu pare porta 75 anys de soci, dels socis més antics del club, jo em porto 50, sí que som una
Déu-n'hi-do,
família...
Déu-n'hi-do.
Una família molt culer. De sempre.
I ara, pel que no ho sàpiga, vostè també és membre de la Junta Gestora que ha de conduir una mica el Futbol Club Barcelona fins al procés de les eleccions que seran el pròxim mes de juliol, el dia 18, no? Què sí. fa una Junta Gestora, senyor Guardiola?
Bé, una Junta Gestora és una Junta que fa aquesta funció de pont entre la Junta que surt i la Junta que serà elegida després de les eleccions. Per tant, és una funció transitòria d'administració corrent del club i de preparació de les eleccions. I que està, la seva elecció està tota predeterminada als estatuts d'una forma molt concreta i que per tant té aquesta funció de fer de pont entre
les dues juntes. Vostès no poden fitxar ningú, no?
Nosaltres no fitxem a ningú ni fem res que no sigui exclusivament les coses de la gestió ordinària, que per altra banda és gestió ordinària del club. En aquesta època de l'any, amb pràcticament totes les competicions acabades, que em sembla que només queda el bàsquet, sí. Doncs és una administració sense cap mena de complicació.
I com va entrar el món del futbol dins del Futbol Club Barcelona? Què li va portar el senyor Laporta, el senyor Rossell? Com va anar això?
No, jo vaig formar part de la comissió econòmica, després de l'anomenament de la Junta del Sandro Rossell. La comissió econòmica i la comissió de disciplina són dues comissions estatutàries que són proposades per la Junta Directiva i aprovades per l'Assemblea, i que serveixen una mica, doncs, per situacions com aquesta que estem tenint i per fer, doncs, en el cas de la Comissió Econòmica, la seva funció bàsica és, d'alguna forma, informar l'Assemblea del Club de la situació patrimonial del club una vegada s'ha rebut l'informe d'auditoria. És una funció molt concreta. El canvi d'estatuts que s'ha fet darrerament se li han incorporat algunes funcions, diguem-ne, afegides, que tenen més que veure, doncs, amb la possibilitat d'aixecar, diguem-ne, informes i tenir una mica de capacitat d'aprofundir sobre la situació patrimonial, no? Un dels grans objectius de la Comissió Econòmica, de la que jo he estat membre i que ha presidit el Ramon Adell, ha estat tractar d'incorporar dins dels estatuts del club algunes mides que garanteixin la sostenibilitat del club, mides que estan vinculades a que el club té que complir amb uns màxims de deute sobre EBITDA, que té que complir, doncs, que només es poden generar pèrdues un any i que han de ser compensades l'any següent, i si no això genera l'obligació de dimitir de la Junta Directiva. És a dir, una mica el Barça és un club amb un gran pressupost, aquest any a prop de 600 milions d'euros, i governat amb aquest governance d'un club de membres, no? D'un members club, no? Que vol dir que tothom vota el mateix, no? I això obliga a que la norma bàsica del club que siguin els estatuts contempli mides que garanteixin la seva sostenibilitat a llarg termini, perquè és un món molt complicat, amb un risc de que la inflació de meats costos sigui molt, molt significativa i que estàs sotmès, doncs, en definitiva, a una cosa amb un punt aleatori, que és el resultat esportiu, i per tant és molt important que el propi club tingui mecanismes interns d'autocontrol, no? I això és el que hem pretès com a mandat principal d'aquesta comissió econòmica.
Escolti, sempre diuen això de que les comparacions són odioses. Què és més difícil de governar, segons vostè, el Futbol Club Barcelona, el Banc de Sabadell? Què li dona a vostè més satisfaccions, el Banc de Sabadell, el Futbol Club Barcelona?
Bueno, la meva posició...
O no se poden comparar les dues coses?
No, el Futbol Club Barcelona és bastant accidental, perquè en definitiva els responsables de la gestió i els que treballen i de valent són els membres de la junta directiva, i evidentment tots els empleats del club, i el camp de futbol, els jugadors, no? La comissió econòmica és una comissió, diguem-ne, amb una dedicació molt parcial i en moments de la temporada molt concrets, i per tant no me n'ocupa gens, és un honor ser-hi, però no me n'ocupa gens, no? I en canvi el Banc
de Sabadell... Veu el que són els de cap, el Barça.
En canvi el Sabadell em fa treballar bastant, sí. I home, i els èxits, home, la veritat és que aquests, home, per la gent apassionada del futbol, com és el meu cas, doncs, home, la satisfacció de les victòries futbolístiques i el Barça està gaudint ara d'un moment, doncs, històric, doncs és realment, abans ho deia, doncs surt la part aquesta una mica de nen que tenim tots, no? I bueno, jo crec que s'arriba a gaudir d'una gran felicitat quan el Barça aconsegueix aquests resultats, no?
Escolti, però el Sabadell com a entitat financera tampoc li va gens malament, no? Aquests anys de crisi vostès han fet coses i coses, S'han expandit arreu d'Espanya, s'han expandit per Estats Units, per Mèxic, ara també crec que el tema de Gran Bretanya està ja pràcticament lligat, no? Banc del TCB, no? Com va estar la qüestió, aviam?
Bé, estem a la recta final per l'aprovació i, per tant, doncs, aviat jo crec que la tindrem i ja podrem, doncs, prendre possessió d'aquesta adquisició que hem fet al Regne Unit, que és molt important del Banc de Sabadell, perquè és una aposta d'internacionalització, que era un dels grans objectius del banc, doncs ràpida i amb un mercat que és molt interessant, molt sofisticat, on crec que tenim unes grans possibilitats de competir en bones condicions i que serà una font de generació de valor pel Banc de Sabadell, clarament.
Això com el situa dins del rànquing de bancs a nivell de la Gran Bretanya, vostès?
El TCB és el banc número 8è del Regne Unit, però és un banc relativament petit, és el que es diu un challenger bank, té una quota de mercat d'oficines del 6% i una quota de comptes corrents, que és el producte de vinculació més significatiu d'allà, camí del 5, entre 4, 4 i mig i 5, però allà hi ha 4 bancs grans, que són els 4 bancs anglesos, que són l'HSBC, l'HSBC, el Lloyds, el Royal Bank of Scotland i el Barclays, que entre els 4 tenen 70% del mercat. Després hi ha un gran challenger, que és el Santander UK, que ha fet una gran feina i que estava amb un 10% de quota de mercat, i després ja venen els bancs més petits, i d'aquests bancs més petits hi ha un que es diu Nationwide i el següent ja seria el TSB.
Molt bé, doncs jo crec que he fet unes quantes preguntes ja, però ara la resta de companys de taula tenien mans aixecades i deien, escolta, Losada, deixa'ns parlar una mica, per exemple, Joan Carles Valero, endavant.
Sí, fica cullerada.
Cullerada, bueno, les que vulguis, vinga.
Sí, no, amb aquesta adquisició, no, del Banc Britànic, una mica Sabadell està fent una aposta ja de debò per la internacionalització. Tinc entès que el 5% del negoci de l'entitat és fora, no?, d'Espanya, i que el pla d'expansió que vostè s'ha proposat, que lidera, es proposa arribar a un 30-35% del balanç del banc fora d'Espanya, no? En quins terminis té vostè plantejat aquest repte, d'una banda, i d'altra banda les operacions a Colòmbia, a Mèxic i a Perú, no? Potser siguin juntament amb el Banc Britànic, doncs, aquesta aposta anglosaxona, d'una banda, el banc aquell de Miami o Miami que van adquirir ja va ser un gest, no? Però l'aposta que sigui anglosaxona i latinoamericana, va per aquí els primers moviments, i quins moviments més Planeja.
Bueno, amb tot això hi ha molta cosa, no? Els números exactes són, vam acabar el 2014 amb un 5% del negoci internacional, que bàsicament era l'operació que tenim a Miami, a Florida, al Sabadell United Bank. Aquest any, orgànicament, pensàvem acabar amb el 7% de negoci internacional, i amb l'operació de TSB passem al 22%, és a dir, que donem un salt, diguem-ne, qualitatiu, que no estava planejat. O sigui, la idea era anar una mica més a poc, eh? O sigui, hem donat un salt molt, molt important, no? I per arribar a aquest percentatge de tenir un 30% del negoci, que em sembla que és el que hem dit amb algunes, ara amb algunes declaracions públiques, de que ens agradaria tenir aquest pes de negoci internacional.
Fins i tot 35, eh?
Bueno, 30-35. El camí serà, doncs, fer créixer TSB, evidentment, seguint fent créixer l'operació dels Estats Units, i progressar amb aquesta aventura que estem fent als països latinoamericans. A Mèxic vam començar l'any passat fent una financera que es diu Sabadell Capital, que està a cabida, està per sobre dels 1.000 milions de dòlars en aquests moments, i el mes d'octubre tindrem llicència bancària, comencem a fer un banc from scratch, o sigui des de zero, que inicialment farà banca d'empreses, i que el pla és que un any més tard comenci a fer banca de particulars. I a Colòmbia i a Perú hem començat fent oficines de representació dedicades molt a fer negoci corporatiu, fent el booking, o sigui, la ubicació dels crèdits d'aquestes operacions a Miami, fins que en aquests països també donem el pas de tenir una figura jurídica que ens permeti comptabilitzar directament els països, no? I tot això, aquestes tres o quatre grans vectors, i el Regne Unit, els Estats Units, i els tres països de Latinoamèrica, per una banda Mèxic i l'altra Colòmbia i Perú, ens ha de permetre, doncs, arribar, jo crec que en un termini, segur que dins del proper pla estratègic, arribar a aquest 35% de...
I abans del 2018? Seria el...
El pla estratègic proper serà 17, 18, 19. D'aquest que estem ara, estem, diguem-ne, al mig, a l'Equador, perquè estem al juny del segon any, i el pla s'acaba el 2016. I, per tant, amb el pla següent segur que ja serà... Aquest pla ja li dèiem com un dels components, es diu triple el plan, i la I era la internacionalització, però la internacionalització la vèiem més aviat com, dèiem, si no recordo malament, sentar les bases de la internacionalització i començar una mica a crear dins del banc l'estructura necessària per aquest procés una mica de multinacionalització del banc, no? que vol dir tenir estructures una mica de holding, estructurades dintre, per poder realment atendre un desplegament més internacional, no? El pas següent serà ja agafar aquests nivells de pes específic.
Sí, Manel Manchon. Sí, jo com estava dient al company, que la internacionalització és el pas que han de donar totes les empreses, incloses als bancs. Li volia preguntar pel mateix futur, diguéssim, del sistema financer, en concret a Espanya. Hi ha directius, presidents, ara estic pensant en el Francisco González del BBVA, que contínuament insisteix amb la qüestió digital, i fins i tot ha fet uns canvis a la cúpula fa poquet, o obsessionat pel futur de la banca. Jo li volia preguntar com ho veu, perquè en el cas del Sabadell està bastant especialitzat en el món de les empreses, cosa que segurament ara em dirà, però al marge de l'especialització de cada entitat, si penséssim en 10-20 anys vista, què ens trobarem amb els bancs? Perquè li està passant a tots els sectors, i llavors suposo que també li tocarà, i ja li està tocant al sistema financer.
Banca electrònica.
És una pregunta ambiciosa aquesta, no sé si sabré respondre-la. No, jo crec que aquest pla triple que nosaltres plantejàvem tenia aquesta I, que era la internacionalització, i tenia una altra lletra, que era la T, que era transformació. I dintre la transformació hi havia un component molt important, que era la transformació del model de negoci, i aquesta transformació del model de negoci té molt que veure amb el procés de la digitalització, que potser és una paraula una mica amb la que ens obsessionem, potser seria més correcte parlar de les noves tecnologies, no? Està clar que s'està produint un canvi de paradigma al mercat, està apareixent un nou consumidor, és un consumidor jove, entre cometes, natiu digital, sí, que difícilment utilitzarà l'oficina com a centre de la seva relació, i que estarà tot el dia, doncs, utilitzant comparatius i buscant una relació molt més directa, a més baix cost, que li consumeixi menys temps, que li permeti tenir més informació. Per d'altra banda, els bancs també, a mesura que anem entrant en aquest procés de digital, doncs tenim millor processada la informació dels clients. Potser el principal actiu d'un banc no és l'actiu en si mateix del seu balanç, sinó la informació que té, o sigui, la capacitat d'esbrinar quines són les propensions de consum dels seus clients i, per tant, fer una espècie de micromarketing adreçat per vendre-li a cadascú el que en aquell moment de la seva vida necessita. I per tant, doncs, entrem en un canvi, i aquest canvi l'hem de fer conviure encara amb una part important de la població que no és digital ni ho serà. Potser usarà més les noves les tecnologies, però la seva, el seu cap està estructurat
per una qüestió d'evolució demogràfica manera. O perquè sempre hi haurà aquesta part que...
No, per evolució demogràfica, jo crec que no, crec que tots tendirem a una... O sigui, que l'actiu digital acabarà sent l'element dominant, diguem-ne, del mercat, no? I això, doncs, comportarà una mica que les oficines deixin de perdre aquest concepte de ser el centre de la relació, que la relació amb el gestor personal segurament seguirà existint perquè la gent vol veure qui hi ha darrere, però que la manera de comunicar-se, que és això que estem pretenent fer amb les campanyes del Nadal, la manera de comunicar-se pot estar a qualsevol lloc del món i estar al mateix temps molt a prop perquè estàs en permanent comunicació. Moltes vegades ens passa que amb un WhatsApp estàs més a prop de gent que mai, no? I de gent que potser l'estàs veient menys que mai, eh? I això és el que tenim davant, no? Jo crec que els bancs hem d'adaptar a tot això. Això es pot fer, diguem-ne, d'una manera molt, una mica donant-li molt rembori, una mica com ho ha fet el BBVA, que ja porta temps una mica amb aquest discurs i que també està una mica compromès, llavors, a fer una mica delivery d'aquest discurs, o fer-ho senzillament una mica com ho estem fent nosaltres, on la transformació digital està absolutament incorporada a la gestió comercial del dia a dia. És a dir, no hi ha cap unitat del Banc de Sabadell que no tingui el centre de la transformació digital dintre del seu, de la seva feina diària. Tothom té que estar pensant en com s'ha de gestionar el futur amb aquest canvi tecnològic tan important. Que
això vol dir fer coses amb menys gent, no? També?
Això vol dir fer coses amb menys gent, és una manera de dir-ho. Jo crec que el sector financer, doncs, evidentment té capacitats de millora del seu model de producció, però potser una manera més bo d'enfocar-ho és que es poden fer moltes més coses de les que fem. La banca espanyola té una situació privilegiada, ocupa un espai enorme a la vida dels seus clients. Això, si ho comparem amb altres mercats, com per exemple el Regne Unit, és molt diferent. Hi ha molt més jugadors, agents financers, agents hipotecaris, moltes més figures intermitges. Aquí la relació és molt directa amb els bancs i els bancs hem de saber aprofitar, donant una bona qualitat de servei i d'alguna forma creant valor a la relació amb els teus clients, hem de ser capaços de fer una oferta molt més àmplia de productes, serveis i una molt més enfocada.
Joan Corbera.
Fent servir uns 5.000 futbolistes, vostès han entrat a la Champions amb la compra d'aquest banc britànic, és un gran mercat, els fa fer un salt important. Un salt important en un mercat molt exigent i on hi ha un regulador que cuida molt els clients. Per tant, és una cultura financera diferent. El Banc Sabadell té una acreditadíssima vocació o experiència en integració de banca, ho ha demostrat Espanya en els últims 15 anys, per exemple, però ara s'està estenent a altres països on hi ha cultures financeres diferents, on suposo que no sé si s'anirà adaptant, anirà aplicant la filosofia de banca que es té aquí. Això per una banda. I per l'altra, cap a quins països o zones del planeta han pensat la futura expansió?
Bueno, respecte al primer comentari, efectivament la banca britànica, també com a resultat dels seus propis problemes, no? Pensem que dels quatre grans bancs britànics, dos van tenir que ser intervinguts i recapitalitzats públicament. De fet, d'una d'aquestes recapitalitzacions públiques surt l'operació que nosaltres hem pogut comprar, no? I per tant, doncs, això, doncs, va crear dintre d'un país tan desenvolupat i amb tant debat democràtic com és el Regne Unit, doncs va sortir la necessitat una mica d'evitar que això tornés a passar. I llavors els anglesos o els britànics tenen una, a més de les autoritats tradicionals, que ja en concret es diu la PRA, la Prudential Regulatory Authority, hi ha una altra que es diu FCA, que és la Financial Conduct Authority, que el que fa és això que deies, protegir el consumidor i vigilar la conducta dels bancs amb el procés de la venda, no? I això és realment una cosa molt sui generis del Regne Unit, però i que a nosaltres ens obligarà a fer un esforç gran per entendre-ho i per treballar en aquest context, però que crec que inevitablement la banca europea, o sigui, la banca sota control dels bancs europeus, convergirà a aquest model britànic. És a dir, ja ho notem amb algunes coses que potser aquí sonaran estranyes, que és la famosa MIFID, que és una terminal que s'ha tingut que incorporar, diguem-ne, a tota la banca, que obliga, doncs, això a l'avaluació del perfil dels clients per vendre determinats productes. Tot això ve d'origen d'allà i jo sincerament crec que convergirem absolutament. Per tant, pel Sabadell, més aviat ho veig com que aquest aprenentatge que farem ara, doncs, serà una cosa molt útil per redreçar una mica el banc, diguem-ne, donar satisfacció a aquestes normes regulatòries, que jo crec que per altra banda són del tot necessàries, no?, per evitar, diguem-ne, que es tornin a produir situacions com les que hem viscut allà i aquí, que també les hem viscut, no? I respecte a una mica jo crec que ja tenim prou amb això que hem dit, no? O sigui, Regne Unit, Estats Units,
Mèxic,
Florida, Mèxic, Perú, Colòmbia, és d'unidor com a repte per bastant, almenys mentre jo estigui.
Bueno, igual el Corbera us vol fer que passi, potser, el senyor Corbera, no? Sí. L'altre mercat. Aviam, situem una mica els oïdors, esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Manuel Manchón, del Joan Carles Valero, del Joan Corbera, Salvador Guillermo, i avui el protagonista, el senyor Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc de Sabadell. Senyor Guardiola, diuen que torna l'alegria del crèdit. Vostès ho estan notant, que hi ha més demanda, la gent s'està animant a demanar, en fi, hipoteques i... Bueno, que la cosa comença a rutllar, aviam.
Sí, des del punt de vista de l'oferta, les condicions són òptimes, perquè evidentment hi ha molta liquiditat i, per tant, doncs, tot el sector tot el sector bancari està molt, molt actiu en tractar de donar crèdit. A més, també la competència i aquesta liquiditat a cost molt, 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 molt baix està produint també molta competència en preus. I des del punt de vista de l'oferta, de la demanda, s'està començant a construir una demanda cada vegada més forta, però va a un ritme, diguem-ne, sí, correcte.
M'estan
posant aquí una mà, que
jo, amb tranquil·litat,
una mica,
no?
Una mica
piano.
Perquè, bueno, estem sortint d'on sortim, no? I llavors, al final, el crèdit, que és una història que jo sempre repeteixo a risc de fer-me una mica passat, el crèdit no és una condició suficient per al creixement d'una economia, és una condició necessària. És a dir, quan el moment que l'economia comença a créixer, i que vol dir créixer? Vol dir que la gent comença a prendre decisions d'inversió, la gent individual o la gent col·lectiva a través de les empreses, perquè es produeixen les condicions idònies perquè un li vegi retorn a una inversió. Aquí és on realment necessites que hi hagi el crèdit. I el risc és que no hi sigui, que per tant això estranguli aquest creixement, no? Però pensar que el pur crèdit generarà el creixement és una mica d'on venim, és una mica del desastre d'on venim, on realment les condicions de crèdit van ser tan favorables, amb aquella baixada de tipus espectacular que es va produir després de l'entrada del mercat comú, que tothom va pensar que, escolta, doncs, com el crèdit és tan barat, inverteixo comprant coses que després no sé si les podré treure-li recursos i retorn, no? Per tant, una mica venim d'aquí i hem de ser molt curosos. Clar. Que la demanda de crèdit vagi lentament no és necessàriament una cosa dolenta.
I estaria en sintonia amb allò que va dir el senyor Francisco González del BBVA, allò que és una expansió indeguda d'això del crèdit, que anava molt...
M'ho han comentat moltes vegades. El que va dir, sí. No sé ben bé el que va dir...
Bueno, era aquesta frase, expansió indeguda.
Sí, jo
retorno al passat, aviam.
Jo sincerament crec que no, que
estem exagerat,
que estem molt lluny d'això. Comparteixo en canvi el que va dir, no podia ser d'una altra manera, va dir el Josep Oliu, que va dir que sí que realment s'estava entrant en una dinàmica de competència amb els preus, que potser no suportava bé la prima de risc i el retorn de capital, sí. I aquí potser en determinats segments de l'economia potser sí que m'hi poso una mica més. Però que realment el crèdit estigui creixent a uns nivells que tornem a córrer els riscos de bombolles i del passat, em sembla que estem molt llunyans. Pensem, faig una xifra que serveix molt per dir que això. Nosaltres estem produint aquest any 60% més d'hipoteques que l'any passat. Sembla un creixement extraordinari d'hipotecari. Però totes les hipoteques que farà el Banc de Sabadell el 2015... amb euros, o sigui, el conjunt de les hipoteques que farem no arribarà al 20% de les hipoteques que el Banc Sabadell i tots els bancs que avui conformen el Banc Sabadell van fer a l'any 2006. Per tant, escolta, quan aquestes són el punt de partida, pensar que ens podem estar apropant a un altre bombolla em sembla una exageració.
Salvador Guillermo, ara sí.
Davant. Sí, jo crec que amb el procés de reestructuració de la banca s'ha fet gestió d'actius
s'ha, diguéssim, reconduït els actius nocius que hi havia, i que se'n van portar, no cal oblidar-lo, tot el sistema, o majoritàriament un gran bloc de les caixes. S'ha reforçat en recursos propis, s'ha canviat el negoci perquè s'ha reestructurat les oficines de cara a un negoci que canvia, en el qual el client ja no ve al negoci. Dic perquè s'ha fet moltes coses en aquests dos o tres anys, en tant en quant la banca electrònica vagi agafant una mica més de pes i el paper de l'oficina no sigui tan rellevant a l'hora de competir. I tot això encara, que semblava ja difícil, ara es complica amb un procés on vostès si deixen els diners al Banc Central, en lloc de cobrar, tenen que pagar el 0,20, i aleshores fa que hi hagi una realitat de difícil poder cobrir, o li costa pensar d'una altra forma com cobrir tota l'estructura de costos, i a més si hi ha una certa, entre cometes, guerra de, que vostè anunciava, d'actiu per les hipoteques, que hem vist com el preferent, la suma, l'esprit sobre les hipoteques s'ha baixat, o inclús he vist algunes operacions d'algunes altres entitats que ofereixen tipus d'interès suggerents pels dipòsits, no? Això és difícil de poder absorbir, perquè venim d'una època en la que ens hem aprimat, hem fet dieta, hem fet voluntat, hem millorat, hem sanejat els actius, però també el negoci, i ens trobem amb una realitat d'una política monetària, un tipus d'interès negatiu pels bancs, 0,05 en general, però vostès pels dipòsits, i tenen que mantenir l'estructura que tenen amb els costos pertinents, no? Jo inclús, l'altre dia tenia una reunió amb un empresari, que possiblement sigui, però em deia, és que en el banc em demana un tipus d'interès del 4%. I clar, he fet la pregunta de fa 10 anys, diria, és impossible, m'han fet una oferta del 4%. Canviar un 4% sembla una barbaritat, no? Com ha canviat això?
Sí, bueno, jo crec que, bueno, has tocat un tema que és crític, no? La rendibilitat és el gran repte de la banca espanyola, no? Quan abans parlàvem del pla triple i les lletres, no, dèiem que la T era transformació, la I era internacionalització i la R és rendibilitat, no? I és l'eix d'aquest pla, no? Que en definitiva és una mica donar resposta al que el mercat ens demana. Nosaltres com Banc Sabadell, doncs, el mercat en general ens felicita pel canvi de tamany que ha fet el banc, no? Ha passat de tenir 1.700.000 clients a tenir 6 milions i mig de clients amb aquesta crisi, però doncs, és un dels grans guanyadors en termes de creixement, però el que ens diu, bueno, però això m'ho heu de convertir en rendibilitat, eh? Però si no, si tot això s'ha fet per guanyar el mateix que guanyàveu, doncs una mica no és el millor dels camins possibles. Per tant, estem molt compromesos amb això. I per aquí tenim aquests elements negatius, que tu deies perfectament, uns tipus d'interès estructuralment molt baixos, que no són per tota la vida, però que són estructuralment molt baixos, i amb tipus estructuralment molt baixos, a la banca li costa molt guanyar diners, i ho poso un exemple molt clar, no? Una de les grans fonts de guanyar diners d'un banc són les seves comptes corrents. Les comptes corrents, com a mínim, li pots pagar el zero, però menys del zero no els hi pots cobrar als clients per les comptes corrents, no? Clar, si tu tens els tipus, l'Euribor, com el tenim ara, doncs pràcticament al zero, doncs amb aquestes comptes corrents no guanyes. Si el tipus està, l'Euribor està a l'1, guanyes un 1, si el tipus està a un 2, guanyes un 2, si el tipus està a un 3, guanyes un 3. Per tant, els tipus estructuralment baixos són una amenaça contra la rendibilitat de la banca, i per tant, doncs, bueno, a base de buscar segments on realment els tipus d'interès puguin ser més alts, a base de restringir molt el cost de finançament, amb tot això, doncs, nosaltres estem preservant bastant bé el marge financer. Tenim un aliat, de totes maneres, per la recuperació de la rendibilitat, i és que la banca espanyola, tots els bancs, ens hem dedicat els darrers anys recursos importantíssims al sanejament, per reconstruir aquests balanços que havien quedat tan deteriorats com a resultat de la crisi econòmica. I aquesta menys demanda de provisions serà un element que ens permetrà, doncs, que els resultats s'agafin un cert impuls. I en el moment que aquest impuls ens acabi una miqueta, esperem que els tipus d'interès ja tornin a pujar, i aquesta època tan dura des del punt de vista dels marges la podem deixar una mica enrere, no?
Juan Carlos.
Sí, bueno, en el món financer és, com en la resta de mercat, una mena de guerra, batalles, no?, per aconseguir quota de mercat i més clients. Ara amb en Salvador Guillermo estàveu parlant d'una altra guerra, no? La guerra del crèdit, la guerra de les hipoteques, fins i tot, no? S'està parlant, no? Que, bueno, especialment, bueno, a Espanya, però especialment a Catalunya, però també per la irrupció o per la, diguéssim, l'entrada d'un gran operador de, amb unes certes ganes, no? Amb fins i tot comptes inspirades en les del Sabadell, no? Segons tinc entès, no? Jo, la meva pregunta és si la batalla és en aquests moments pel crèdit, fins i tot a pèrdua, que és el que estàveu en definitiva parlant, bueno, almenys és el que alguns operadors estan fent, no? Anant concedint crèdit, sigui hipotecari o del que sigui, però a pèrdua, no? La batalla és per la fidelització del client. Aquesta és la, diguéssim, el nus gordià del negoci financer en el futur immediat.
Bé, a veure, la conta 1, 2, 3 del Banc de Santander, sembla mentida que jo els hagi de fer una mica de propaganda.
Jo me l'he estalviat per aparèixer vostè.
Va clarament amb aquesta línia, no? de fidelitzar clients, eh? És a dir, de una mica la tesi és que el banc principal d'un client Affluent, que és una mica qui està, diguem, a nivell mitjà, que és qui està perseguint aquesta conta, doncs amb qui té la seva relació principal és segurament el que acaba tenint més rendiment, no? Trau més valor a la relació, no? I per tant, doncs, al moment que es llença aquesta conta sí que es pot entendre una mica, comença una guerra amb això, no? I aquí és una mica el Sabadell se sent bastant fort, perquè el Sabadell ja va treure una conta expansió ara fa 6 anys, que també és una cosa important, eh? Quan treus un producte i durant 6 anys el mantens, eh? Perquè els riscos a vegades de fer ofertes una mica agressives és que les treus i les poses amb certa velocitat, no? El fet que el Sabadell porti 6 anys amb aquesta conta ens fa una mica sentir-nos molt confiats amb aquesta hipotètica guerra respecte a fidelitzar els clients. Els clients del Sabadell en general són clients molt fidels al Sabadell. El Sabadell és essencialment molt client principal dels seus clients, precisament perquè ja porta molt temps, doncs, amb aquesta conta, que fa retorns de rebuts, que fa caixers gratuïts, que no cobra comissions, i una conta que té molts atractius, que té cost, però que aquest cost té retorn per guanyar aquesta centralitat, no? I respecte als competidors, diguem-ne, més grans del mercat, doncs és una conta que té clarament més avantatges pel client i per això ens ha permès ocupar aquest espai, no? Però efectivament aquesta guerra una mica és una guerra. Aquesta guerra també està passant a UK, o sigui, aquesta mateixa compta 1-2-3 també la té el Santander allà, de fet l'ha importat una mica des d'allà cap aquí, també em sembla que l'està aplicant a altres països. Té aquest sentit una mica de dir, amb aquesta banca lo important és ser igual que les empreses, no? Igual que el comerç, amb un comerç lo important és tenir la terminal punt de venda, no? El Sabadell té una quota de mercat a tot Espanya del 15% de les terminals de punt de venda, eh? I això ho veieu, si vosaltres aneu als restaurants, molts restaurants, a moltes botigues, hi ha el Sabadell darrere. Bueno, és perquè el que té allò posat, encara que allò li tingui cost perquè per entrar has de reduir comissions, etc., si tu estàs allà amb allò, amb un client, amb la nòmina, si estàs amb el producte de relació, ocupes i extraus la major part del valor financer que aquest client pot generar al sistema, no? I per tant és lògic que la lluita estigui posada aquí. Ara, la lluita posada aquí a nosaltres ens agrada molt, eh? Perquè el Sabadell, la seva tradició, el que ha fet el Sabadell és canviar de ser un banc que abans era molt d'empresa a ser un banc més universal, però la mentalitat del banc, de quan era un banc potser només d'empreses, és que el que ens agrada és ser el banquer del client, no? I el que hem fet és extrapolar aquest model de ser el banquer del client també al món dels individus, no?
Estem escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana en companyia del Manel Manchó, del Joan Corbera, Salvador Guillermo, Joan Carles Barrero i el convidat d'avui, el senyor Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc de Sabadell. Hi havia dues mans aixecades, la del Joan Corbera i la del Manel Manchó. Primer el Manel. Manel, endavant.
No, jo li volia comentar que precisament avui, doncs, es voten els nous alcaldes a tota Espanya, que s'ha creat un...
Canviamos de tercio,
un
no, Manel?
Un clima, canviem de tercio.
Una passada, sí...
He fet una primera part molt financera, anem a fer una part
hem
més...
Hem parlat de futbol,
també. Anem a parlar també de finances. Perquè està absolutament lligat.
Convidat polifacètic, economia, política, esport...
Bueno, segueixo. No, llavors li volia dir que precisament el clima que s'ha creat arran d'aquestes eleccions, que ha estat una convulsió política arreu, després ara veurem en els propers mesos com evoluciona, quina és la seva valoració pel que fa precisament al món econòmic, al món de l'empresa, ja que el Sabadell precisament és el gran banc, i ho acaba de dir, que es va especialitzar en el món empresarial, i per tant és un gran termòmetre per saber com està evolucionant Espanya en el seu conjunt, i si, com ja alguns experts ja estan dient, pot ser un llast en aquests moments la falta o les dificultats per crear governs a tota Espanya, pot ser un llast per aquest creixement econòmic incipient o no tan incipient, perquè podem créixer el 3,1% segons l'FMI el 2015, que ja és un punt important, un percentatge important, no?
Sí. Bueno, hi ha dues maneres de veure-ho, no? Aquesta, que les majories absolutes ajuden a la gestió i per tant, doncs, la capacitat d'implementar polítiques és més senzilla quan hi ha unes majories polítiques clares. Això seria una manera de veure-ho, aquest canvi d'escenari, de forma negativa. Una manera de veure-ho de forma positiva, i tractaria de no anar cap a cap de les dues bandes, és que al final la necessitat d'acords fa més fàcil la regeneració política, no? I probablement perquè les condicions econòmiques d'un país siguin bones, es necessita també que les institucions polítiques siguin fortes i estiguin ben legitimades pels ciutadans. I a mi em sembla que entrem en un escenari que evidentment dependrà molt dels sectors, no? Si són capaços de trobar aquests espais d'acord perquè hi hagi una mica de regeneració institucional, que a la llarga és un dels elements bàsics per al creixement econòmic, no? I els països que tenen institucions fortes i institucions legitimades pel recolzament dels ciutadans de forma notable, doncs acaben sent els guanyadors també de la guerra econòmica, no? Per tant, en aquest sentit, jo crec que es poden veure les dues coses, i que dependrà, en definitiva, dependrà el que ha passat amb aquestes eleccions. És, jo crec que estem entrant en un terreny en què jo no soc cap expert, però és que els ciutadans han fet valdre els seus vots, no? I això, diguem-ne, per algú que tingui un profund sentiment democràtic, és una bona cosa, no? Que el vot, que la gent tingui sensació que el seu vot no serveix, és una de les pitjors coses que li poden passar a una democràcia, i aquí la gent ha canviat. Han canviat moltes coses, moltes més de les que segur molts de nosaltres no pensaven que passaria, algunes amb la direcció que algú li pot agradar, amb altres en direccions que no et poden agradar, però que ha renovat una mica la fe, doncs, amb la democràcia, i això a mi em sembla que és un element positiu. Dit això, jo crec que, malgrat hi hagi opinions, diguem-ne, de tots els espectres, en general tots els representants polítics tendeixen una mica a ser bastant a coincidir bastant amb assenyalar el perfil imprescindible per una economia dels empresaris, eh? Després hi ha una història sobre les grans empreses, no? I els lobbies i el poder i tot això, hi ha un discurs polític, però hi veig a tothom molt prudent amb no criticar, amb no posar-se en contra de l'empresari, pensant potser en el petit, en el mitjà i de la seva capacitat de crear riquesa, eh? Jo crec que això és un punt positiu, perquè a Espanya, una mica dels inicis de la democràcia, hi havia una sensació de que l'empresari, per definició, era un perfil, diguem-ne, no a protegir. I en canvi avui tinc impressió que toquis qui toquis, fins i tot les posicions, diguem-ne, més extremes, tenen una tendència, doncs, a reconèixer aquest paper de creador de riquesa de l'empresari, especialment del petit i mitjà empresari, que és del teixit realment que s'ha format aquest país. Clar. I en aquest sentit jo crec que, bueno, que l'oportunitat una mica hi és, no? I per tant, malgrat, doncs, hagin hagut, doncs, potser, doncs, alguns canvis que a algun no li poden agradar, però que la realitat és que el futur està en les nostres mans, no?
El veig optimista en aquest
cas, no? O expectant, poder, no? O expectant, bueno, no? Està a l'expectativa, no?
Expectant i optimista. Jo crec que, sincerament, no? Crec que aquest tema una mica... Bueno, hi ha hagut molta literatura, estan passant moltes coses, no? Hi ha hagut molta literatura sobre com una mica fer que el sistema sobrevisqui, no? Uh-huh. I jo crec que una mica que la regeneració institucional és un element absolutament imprescindible, eh? I en aquest sentit jo crec que això una mica pot portar-nos a aquesta, si som capaços de fer les coses bé.
Joan Corbera, ara sí.
Sí, l'arribada als ajuntaments d'aquesta nova esquerra, i en el cas de Barcelona, de Colau, també ha creat una certa incertesa en un altre camp, que és el dels pisos buits. No és una problemàtica que només afecti els bancs, que també, sinó també molts particulars, no? Fa poc, un parell o tres de mesos, jo recordo, perquè jo soc fill de Granollers, l'Ajuntament, el Consistori de Granollers, va aprovar una norma per la qual es multava amb 5.000 euros aquells pisos que portaven buits més de dos anys. En concret, en el cas dels bancs, van multar quatre bancs. Em consta que immobiliàries com la seva, Sòlvia, han fet una gestió molt raonable, sobretot amb clients que ho passaven malament, crec que ho ha fet la majoria de bancs. Vull dir que aquesta llufa que a vegades ha tingut el sector financer com amb un punt de crueltat amb la gent que no pagava, els desnonaments, etc., jo crec personalment que no és cert. Però voldria saber de quina manera el banc s'ha preparat davant la possibilitat que un ajuntament com Barcelona, Madocolà o altres designa aquesta nova esquerra puguin dur a terme aquest tipus de mesures.
Bé, jo crec que per definició un banc que té com a fruit d'operacions hipotecàries, actius immobiliaris al seu balanç, la primera protecció que té és col·locar-los al mercat. Això jo crec que no... I pot, en alguns moments es pot haver acumulat determinats estocs amb aquelles entitats que han estat sotmeses a processos de reestructuració i, per tant, una mica s'ha perdut el, no sé, l'aspecte més gerencial de les entitats. Quan jo veig una mica els estocs de pisos que té el Banc de Sabadell a la venda, doncs són petits i tenen un nivell de rotació, evidentment, molt, molt per sota d'aquests dos anys. També una mica a vegades pensem que s'ha de diferenciar entre els actius que han estat fruit d'una subhasta, però que encara l'entitat financera no ha tingut la possessió, perquè això segueix uns temps determinats, però quan els actius entren a la possessió de l'entitat financera, o sigui que jurídicament l'escriptura propietària està a favor de l'entitat financera, la pretensió del banc és mobilitzar-se el abans possible. Aquells que són mobilitzables, ens passa també sovint que tenim actius que, doncs, que responen a situacions socials delicades, i en aquest sentit el que ha fet el banc és desenvolupar una política molt de sentit comú. O sigui, no és una política que ningú vull que es consideri charity ni res que tingui a veure amb això, és una política clarament de sentit comú, que és allà amb aquells actius que són de difícil mobilització, que estan a zones de, diguem-ne, amb problemes de desestructuració social, doncs el que fem és buscar, doncs, el lloguer social. El Sabadell té en aquests moments, em sembla, 2.900 pisos amb lloguer social, i tenim bastants acords amb fundacions que es dediquen una mica a que aquest lloguer social algun dia es pugui convertir en un lloguer normal, ajudant a evitar la desestructuració de les famílies, no? Perquè bueno, i aquí hi ha doncs una pila d'aquesta part del quart sector de la societat civil més bona, una societat dedicada a això, a fer grans esforços per una, i el banc aquí tracta de col·laborar i per tant, escolta, no enfrentem això, no ho veiem com un problema, Jo crec que el Sabadell ha tractat una mica, és un banc que no ha tingut incidències de desnonaments, entenent el desnonament com aquesta situació, diguem-ne, fotogràfica de traieure una família a casa seva, i que ha buscat sempre els acords, treballat amb 40 associacions d'hipotecàries, treballem aquí a Catalunya amb 200 ajuntaments, tenim acords, diguem-ne, per buscar fórmules i solucions, i jo crec que, en general, el problema potser una mica s'ha descontextualitzat, no? Moltes vegades ves quan fan les estadístiques dels desnonaments i acaba passant que hi ha més desnonaments que provenen de lloguers impagats de particulars o fins i tot de conflictes familiars per herències, i que la realitat dels que provenen de l'execució hipotecària no són tants, i els que arriben a situació, diguem-ne, de desnonament violent no són tants. En qualsevol cas, dintre del grup de les entitats financeres, Sabadell crec que s'ha caracteritzat per ser de les que va una mica visualitzar aquest problema dels primers, i li hem tractat de buscar la solució més diguem-ne, més adient per no provocar, diguem-ne, situacions molt conflictives. No?
Ens queden 10 minuts de programa, recte final ja del Converses d'aquest dissabte amb el senyor Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc de Sabadell. Escolta, li vull preguntar jo per l'informe que ha fet públic el Banc d'Espanya aquesta mateixa setmana, va ser el dijous, em penso. Tinc aquí apuntades alguns titulars, me'n deixaré alguns, no? Però bueno, poder els més impactants. Recomana, per exemple, pujar l'IVA, els impostos especials i mediambientals, menys despesa pública, més reforma laboral. És un camí, aquest, o el veu una mica extrem, el senyor Guardiola?
Bé, fa una mica amb la línia també el que ha dit l'FMI, no?
Sí, el mateix, pràcticament.
Sí, home, jo crec que arribat al punt on està l'economia espanyola, que està creixent bé, i està creixent bé en part perquè s'ha guanyat molta competitivitat com a resultat d'una devaluació interna espectacular, no?, de salaris i de preus. Potser les mides tenen que anar més a reformes estructurals de llarg termini. Em sembla que els nivells salarials espanyols són baixos. No sé si es pot carregar massa més sobre la gent que té baixos ingressos amb més impostos. I jo crec que crec que això és el que es podria una mica esperar d'aquest canvi una mica polític. El que s'ha d'arribar és a tractar de buscar acords de llarg termini, no? Per exemple, amb el món educatiu, no? És a dir, si hi ha una cosa que garanteix la igualtat d'oportunitats i al final la meritocràcia, i això té valor econòmic per un país, és la inversió en educació i el que realment ens comprometem tots a fer aquest esforç, no? La desigualtat evidentment és una realitat que s'ha incrementat i per tant també aquí doncs, tots els esforços que portin a tenir una societat una mica més justa també són importants. La sensació d'aquesta una mica que avui hi ha la societat, quan tot cau, que era el que passava la crisi, doncs tothom rep, no? Però ara la sensació és que s'està sortint, però no tothom surt al mateix ritme, i els que no surten tenen una clara percepció d'injustícia, no? I jo crec que aquí sí que s'hauríeu de fer un esforç. I per tant, ja a mi em sembla que aquest país necessita més això, més acords polítics que garanteixin una mica transformacions a llarg termini i pensades una mica buscant això, doncs, una societat més justa, que no pas segurament doncs, a una mica tornar a pressionar sobre la gent, diguem-ne, que té més problemes per sortir de la crisi, no?
Juan sí. Carlos i Salvador, rap.
Sí, abans comentàveu la presa de possessió d'avui en els ajuntaments de tota Espanya i aquest canvi, diguéssim, de tendència. Aquesta setmana també ha estat notícia, bueno, en concret, dues notícies seguides. Primera, la ratificació de que el 9-N va ser una operació il·legal, i després ahir el Consell de Ministres la presentació de tota una sèrie de, bueno, d'inconstitucionalitat del que s'anomenen les estructures d'estat, no? Per tant, una batalla legal, diguéssim, davant del que ha estat una mobilització que alguns consideren revolucionària, no? De fet, ho és, no? En el marc de la Unió Europea, parlo. Llavors, això es parla molt, que és, els empresaris, els periodistes sempre preguntem, no?, que opini, la seva opinió sobre el que és una estabilitat jurídica i política que és necessària per prosperar i per fer negocis i per sobretot invertir i fer bullir l'olla, no? Aquest nou escenari d'una batalla legal per part de l'Estat davant de la mobilització a Catalunya, com ho veu això? Vindrà el xoc de trens aquest famós, hi haurà eleccions el 27 de setembre, les anticipades, o sigui, seran anticipades les generals també o no?
En definitiva, bola,
No.
Escolti, el senyor Guardiola és
conscient
de que
la pregunta. Anem a per la pregunta.
Bueno,
pregunti.
Com ho veu?
Bueno, hi haurà eleccions el 27 de setembre?
Aquesta. festa.
La volta per arribar això. Escolti, convidarem el senyor Artur Mas i li pot preguntar si voleu. El senyor Guardiola no el treu ara.
A veure si ve. No,
no, sé, aviam,
no, no, jo només... No, 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 no.
No ho sap pas vostè, no?
No sóc a l'Oracle d'Elfos, no ho sé. El que crec, home, que si el que hem sentit del president és que el calendari que té previst no el canviarà, doncs, bueno, jo haig de pensar que hi haurà eleccions al setembre, sí.
Bueno, Salvador, vinga.
Dos coses. Vostès han...
Una, perquè el temps s'estira a sobre, Salvador. Esprit de síntesis.
Vostès han fet un creixement sempre mitjançant la compra d'altres entitats que han anat digerint i interioritzant la cultura del Sabadell, cosa que no és fàcil, però que ho han fet i ho han fet bastant bé. Però això també suposa també la necessitat d'articular uns accionistes de referència que donin suport amb els recursos propis. Vostè s'ha fet alguna acció fa un any o un any escaig en grans fortunes d'Iberoamèrica que han vingut dintre l'accionariat, però si continuen fent aquesta política d'expansió d'adquisició d'altres entitats, caldrà reforçar, no? L'accionariat té alguna referència de si hi ha alguns accionistes que es poden incorporar? I l'altra qüestió, com va el control pel Banc Central Europeu, ja que tenim unió bancària?
Te vas cap a sempre, Salvador, eh? Vinga, senyor Guardiola.
Sí, no, un comentari primer, allò del creixement per adquisicions. Sabadell ha fet molt creixement per adquisicions, però també ha fet molt creixement orgànic. De fet,
el sí, pla, en paral·lel.
Sempre. El pla en paral·lel, eh? O sigui, el pla anterior al que tenim ara, doncs, l'objectiu era fer 1 milió de clients orgànicament i vam fer 1.200.000, per tant, doncs, i després vam incorporar els de les adquisicions, que la CAM, el Penedès, etc. Però el banc té dinàmica de creixement orgànic, també, no? Va ser d'accionistes, efectivament, a l'anterior ampliació de capital, no aquesta, van entrar dos accionistes nous, significatius, perquè vam fer una operació que primer va haver una col·locació privada i després va haver una ampliació amb drets, no? I ara hem fet directament una ampliació amb drets. I hem tingut una gran resposta, tant individual com institucional, eh? El banc, al fer-se cada vegada més gran, és un banc amb cada vegada més predicament amb el món institucional, eh? Què vol dir això? Doncs que els grans inversors, els fons d'inversió, van ocupant espai i potser hi ha una més il·lusió dels grans accionistes. I això jo crec que és la maduresa d'un banc, eh? Si un s'agafa el BBVA al Santander, difícilment troba grans grups, diguem-ne, familiars, i el que troba sobretot són grans posicions institucionals, no? I per tant aquesta seria la resposta una mica a la segona pregunta. I la tercera,
el BCE.
El BCE, bueno, estem canviant clarament, hem passat d'un supervisor, diguem-ne, espanyol a un supervisor europeu. Avui anem a Frankfurt, la nostra cadena de supervisió ens supervisa un senyor que és alemany, amb aquests, el seu jefe d'aquest també és alemany, el jefe d'aquest és un italià i el quart jefe és un espanyol i la sobre és una senyora francesa,
eh? I nosaltres tenim un supervisor que és el rellotge, que es diu que té posat el polifinal, senyor Guardiola. Moltíssimes gràcies,
molt bé.
Bona tarda, moltíssima sort i que gestioni també el procés electoral a Can Barça com el van desenvolupar.
Moltes gràcies. Moltes gràcies
també a Manuel Manchón, Joan Carles Valero, Joan Corbera, Salvador Guillermo. Tornem dissabte que ve, com sempre. Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des d'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau. Adéu.